Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 6, us parla Joan Martín Clota. El govern ha arribat a un acord amb els treballadors de centres de menors en virtut del qual els educadors socials de més de 58 anys a la DGAIA faran menys temps d'atenció directa amb els menors tutelats. La reducció serà d'un 11% de la jornada de treball anual per al personal que hagi prestat servei a la Generalitat almenys 25 anys. Les hores reduïdes es destinaran a tasques d'atenció indirecta que, segons s'indica des de l'executiu català, també són una de les necessitats dels centres. L'acord pretén fer front a l'envelliment de les plantilles i ajudar a minimitzar l'impacte que suposa la feina d'atenció directa dels educadors dels centres. La mesura és voluntària i està sotmesa a la garantia de prestació de servei als menors tutelats. Més temes, la Ribera d'Ebre serà la primera comarca rural de Catalunya que acull una edició del Mobile Week. Del 18 fins al 22 de febrer tindran lloc una quarantena d'actes repartits per tots els municipis. El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, ha estat l'encarregat de donar el tret de sortida a aquestes jornades prèvies del Mobile World Congress. Ens ho expliquen des de Canal Terres de l'Ebre, la Júlia Alvesa. Bona tarda.
Bona tarda. Arriba la Mobile Week a la Ribera d'Ebre. La comarca serà subseu del Congrés Mobile World Congress i té preparades 40 propostes que acolliran les 14 poblacions de la Ribera al llarg d'aquesta setmana. El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, ha donat el tret de sortida a la programació. Puigneró ha apuntat que descentralitzar les activitats del Congrés és una eina per muscular el teixit tecnològic de Catalunya i així evitar un país que tingui un cap gran amb un cos petit.
Bé, tenim molts municipis i ciutats que estan fent coses molt ben fetes i que estan sent pioners en diferents àmbits d'aquestes tecnologies digitals, i una d'elles és aquesta comarca. Per això la vam triar. I molt contents de la rebuda que hem tingut aquí, molt contents també de la col·laboració, la cooperació que hi ha hagut per part del Consell Comarcal i també de tots els seus municipis que la fan com el territori que farà més activitats.
El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre ha encetat el Mobile Week inaugurant l'espai de Coworking Coebre Lab, un espai que pretén ser un laboratori d'innovació social, digital i col·laborativa per a donar suport a emprenedors, empreses i administracions públiques locals.
I el conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha defensat els instituts d'escola com a eina per acabar amb l'absentisme escolar. Ho ha fet durant la visita aquest dilluns a l'Institut d'Escola La Mina. Ens ho expliquen.
Bona tarda. L'Institut d'Escola La Mina és un dels 28 centres d'aquestes característiques existents a Catalunya. Alguns responen a les necessitats d'escolarització del municipi, d'altres a la continuació d'un projecte pedagògic, però també n'hi ha amb objectius més amplis, com ara fer intervencions comunitàries o equilibrar el territori. Segons el conseller d'Educació, a Badalona els instituts d'escola supliran la mancança de recursos educatius que hi ha. Escoltem Josep Bargalló.
Treballant amb l'Ajuntament tenim altres elements damunt la taula que hem d'acabar de concretar, i els tres instituts d'escola són una de les peces, diguem-ne, del puzzle educatiu de Badalona, que és complex i complicat perquè hi ha escoles que s'han de començar a construir, hi ha terrenys que no acabem de rebre, etc. I aquest puzzle complicat que és Badalona, doncs els tres instituts d'escola són un dels elements del puzzle.
A Badalona, els tres instituts d'escola es posaran en marxa els centres de primària Rafael Alberti, Sant Jordi i Baldomer Solà. A tots tres s'aprofitaran les instal·lacions ja existents i estaran en marxa el setembre. En total, el nou curs 2019-2020 incorporarà 25 nous instituts d'escola.
Ens ho explica la Raquel Moreno, de Ràdio Televisió de Badalona.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Doncs estarà contenta encara ministra Borrell després de, amb això de la marca Espanya, després del ridícul absolut comparant, que va fer la seva companya, comparant el referèndum amb una violació. Avui hi ha hagut la segona, que coneguem, i recent, de l'Armada Espanyola i el Peñón de Gibraltar. No hi ha res pitjor que fer el ridícul per no acceptar les coses tal i com són. Avui l'Armada Espanyola ha enviat una fragata, la fragata Torbellino, a la zona d'aigües espanyoles properes al Peñón de Gibraltar, per dir-los als vaixells que estaven allà ancorats que fessin el favor de marxar perquè estaven ocupant una zona que no eren aigües britàniques. El que havia oblidat aquí la fragata és que aquestes eren aigües de pas innocent, que és una figura que reconeix el dret marítim internacional. En tot cas, han sortit dues patrulleres britàniques i l'espanyola ha sortit, cames, ajudeu-me, bé, Elis, ajudeu-me a tornar altre cop a Port Espanyol. Situació realment, no sé si dir-la ridícula, jo crec que sí, però en tot cas cadascú pensa que sigui el que està vivint l'armada espanyola a la zona del Peñón de Gibraltar. Nosaltres seguirem informant d'aquestes i d'altres qüestions al llarg de la tarda. Si us sembla, ens anem a conèixer el peu del peix.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Varador 2000 us ofereix el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
I encetem setmana viatjant fins a la cofradia de pescadors de... Daniel Rodríguez, manes tu. D'on?
Vinga, va, de Cambrils. Avui tornem cap a aquesta ciutat, cap a aquest municipi de la Costa Daurada, perquè també justament és un dels ports on ha tornat l'activitat del peix blau aquest dilluns, i volem saber també una mica com ha arrencat aquesta setmana pesquera amb la secretària de la Confraria de Pescadors de Cambrils, la Clàudia Masdeu.
Doncs ara la saludem. Clàudia, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Escolta'm, d'on estàs tu? Veus la lluna o no?
Jo estic tancada al despatx.
Ai, vaja, jo és que estic dient la lluna per la finestra tot el dia explicant que serà la lluna més brillant, m'he emocionat i tot. Com ha anat avui el dia del tema de la venda de peix, Clàudia?
Bueno, bé, els dilluns sempre són un bon dia per parlar del preu del peix. És el dia que millor va de tota la setmana, així que bé, anem seguint la dinàmica de tot el mes de febrer.
Clàudia, com dèiem, aquest dilluns ha tornat a l'activitat la flota de l'encerclament, la flota del peix blau. Fa uns instants parlàvem també amb la confraria de Tarragona, que és qui centralitza una mica tota la comercialització. Com participeu per part de Cambrils en aquesta comercialització del peix blau?
Bueno, nosaltres aquí a Cambrils tenim quatre embarcacions d'encerclament, dues de les quals venen a Tarragona i les altres dues venen aquí a la llotja de Cambrils. Nosaltres fem la mateixa comercialització que es pot fer a qualsevol altre port, el que passa que en petit comitè, diguéssim, no? Només amb aquestes dues embarcacions.
A més, justament la setmana passada rebíeu aquesta distinció de la Generalitat per inversions a la millora de la qualitat de sardina i sobretot seitó, sí, que és el que es troba. Entenc que això també us motiva de cara a aquesta temporada que comença avui mateix, dilluns.
No, sí, nosaltres ja ho vam dir el 2018, per tant ja l'hem estrenat, aquesta màquina de seleccionar el peix blau, i la veritat que els objectius que teníem a l'adquirir-la, que era disminuir el temps de manipulació i per tant fer que el peix estigui el menor temps possible afectats per les temperatures que hi pugui haver, sobretot a l'estiu, i a més, és a dir, que hi hagi menys contacte i que el peix mantingui millor qualitat durant el màxim de temps possible, doncs aquests objectius els hem aconseguit, i el que veiem és que ja ens en vam aprofitar d'aquesta màquina el 2018, que va ser un bon any, és a dir, en quant a que es va agafar un peix que per norma general era de una mida més gran, d'acord? Però que en anys que potser, com havia passat en anys anteriors, que és més variat, ajuda molt més, perquè a més, com més diferencies el peix, més triatge fas, més qualitat i més preu pots aconseguir.
Doncs escolta'm, ben trobada la màquina, ara precisament en parlàvem, no?, una mica amb els impulsors d'aquesta màquina, i que serveixi per trobar encara més peix i millor preu, que seria una mica el que tocaria.
Exacte.
Em quedo mirant la lluna. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, Clàudia.
A vosaltres, vinga.
Una abraçada, a reveure.
Adéu, que vagi bé.
Daniel, mira per la finestra, a veure si tu la veus. Jo la tinc... Hòstia, és que la tinc aquí davant. Ara us penjo una foto.
Quan surti de la ràdio la miraré de cara, no et preocupis.
De cara? Tan a prop estàs tu de la lluna?
Sí, tenim un mirador al mar molt propet de la ràdio.
Quin tio. Ah, val. Molt bé, fins després, Daniel.
Fins ara.
A reveure.
Varador 2000 us ha ofert el preu del peix. Segueix la llum del Far.
I avui a Medi Ambient ens anem cap a Cubelles per parlar del pla de gestió que l'entitat ecologista Green Solutions està realitzant a l'espai natural de la desembocadura del riu Foix. Ivan Fernández.
Doncs sí, aquesta tarda parlem, de fet, d'una iniciativa que ha impulsat l'Ajuntament de Cubelles per millorar la desembocadura del Foix. De fet, el nostre col·laborador, l'Aaron Marcos, ja ens avançava la setmana passada algunes actuacions que es faran amb aquest pla de gestió, però avui volem parlar-ne més detingudament amb els protagonistes. Aaron Marcos, ambientòleg, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Josep Maria Hugué, regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cubelles, molt bona tarda, benvingut.
Què tal? Bona tarda.
Abans d'entrar en matèria, recordem una miqueta en què consistia aquest pla de gestió que s'està fent a la desembocadura del riu Foix.
Bueno, un pla de gestió, com vam comentar la setmana passada, és una eina de planificació per un espai natural on es fixa una direcció i uns objectius finals i una sèrie d'actuacions per exolar. Aquestes actuacions, diguéssim, és la manera d'assolir aquests objectius operacionals, objectius finals, que sempre van en direcció del que és un espai natural, de conservació i protecció de la natura.
Per què s'ha decidit posar en marxa un projecte d'aquest tipus a la desembocadura, Josep Maria?
Bé, una mica com t'explicava a nivell tècnic a l'Aaron, no? Aquest espai del Foix és un espai on tenim molta pressió, sobretot de gent, no? En el seu moment, aquest espai era considerat com pràcticament com un parc urbà. De fet, fins fa un parell d'anys hi teníem una zona de pícnic allà, no? Llavors, és un espai doncs, d'un valor ambiental molt important, té moltes proteccions a nivell de les aus, a nivell de zones humides, a nivell de protecció a nivell de la Unió Europea, és a dir, que és un espai molt interessant a nivell de biodiversitat, a nivell de protecció, i per tant necessitàvem aquesta eina, com us deia ell, aquesta eina, aquest llibre blanc en el qual des de nivell tècnic, no? En col·laboració amb altres ens supramunicipals i entitats ecologistes, doncs poguéssim definir aquestes prioritats, marcar estratègies de quines accions cal fer en l'espai i poguer fer-ho a nivell futur i present, no?
De fet, una de les prioritats que es posa sobre la taula a l'hora de fer aquest pla de gestió té a veure amb la problemàtica de l'abocament d'aigües fecals que té la desembocadura. Imagino que això s'haurà d'aturar o evitar, d'alguna manera s'haurà de minimitzar aquest problema per fer aquest pla de gestió.
Aquest és el principal problema que tenim en el Foix, és a dir, això és una obvietat. A més, aquest pla de gestió porta inclòs un estudi del que seria la salut ambiental del Foix, val? Que ens el va fer la Universitat de Barcelona, la Facultat de Biologia, i, per tant, és un tema que ens preocupa i, evidentment, ha sigut una prioritat del govern de Cubelles durant aquests 4 anys aturar aquesta fecals al Foix per tal de preservar la zona. Això és l'objectiu primordial, per tant, tenim ja un projecte redactat, un projecte que està pendent de l'avaluació final, de l'aprovació final, ja tenim els permisos de medi ambient, i tan aviat com puguem es farà la licitació de l'obra per tal de minimitzar al màxim aquests abocaments de fecals a partir d'un treball previ que serà una mena d'estació de bombeig, el qual farà doncs una mena de filtratge previ a aquests sòlids perquè s'emeti l'aigua en unes condicions doncs importants a l'hora de que sigui el més saludable possible aquesta aigua que aboquem al Foix.
Per tant, entenc, Aaron, que dins d'aquest pla de gestió també s'inclou la millora de la qualitat de l'aigua.
Bueno, dins d'aquest de l'actual pla de gestió, en el seu apartat d'anàlisi del medi, on ens dediquem a veure quines són les afeccions negatives que té aquest espai, s'inclou, com ha dit en Josep, un estudi de hidroquímic de l'aigua, fisicoquímic, i en aquest estudi el que demostra és que especialment hem de recordar que el Foix és un riu que té un pantà i aquest pantà és un dels més contaminats d'Europa. Això és un fet real. Això és una cosa inherent a el que és la desembocadura del riu Foix, perquè ja ve l'aigua hipotecada, no? Des de dalt. Però a banda, com tots els municipis de costa, tots, absolutament tots, aquest creixement urbanístic que han tingut han fet que tingui mal dimensionat el clavegueram. I molts d'ells, en episodis, a més en un clima mediterrani on els pics de pluja són molt alts, Aquestes estacions de bombament no estan mal dimensionades o no estan ben dimensionades. Llavors tenen abocaments, en aquest cas el riu Foix. Per què? Perquè l'estació de bombament no pot abombar suficientment aigua residual a la depuradora perquè, diguéssim, la netegi amb els equips que ja tenim, que són les depuradores. Quan creix aquest volum d'aigua és indepurable, no? Llavors, Cubelles és un dels primers en fer actuacions de dimensionament d'aquest, sobretot en episodis de pluja, i això, evidentment, millorarà molt la qualitat de l'aigua per la part que li toca a Cubelles, no? Però hi ha altres maneres de millorar la qualitat de l'aigua, que és, per exemple, la vegetació, la mateixa vegetació ja filtra, no? O, per exemple, reduir els abocaments, etcètera, etcètera, no? Hi ha coses que podem controlar, no? Però en aquest cas, el pla de gestió el que s'emmarca més és en esmenar aquestes actuacions, però també en sobretot actuacions per la protecció de la fauna i la flora, no? Especialment. És evident que la qualitat de l'aigua és un condicionant, però en aquest estudi que esmentàvem de la Universitat de Barcelona, el que ens diu és que després d'un episodi, per exemple, amb un químic podem demostrar que després d'aquests episodis sí que és veritat que hi ha contaminants, com per exemple l'amoníac, d'acord? Però també ens donem compte que es recupera molt ràpidament. O sigui, és un espai que té una resiliència, una capacitat de recuperar-se molt alta, no? Llavors, diguéssim que, per sort, té la capacitat d'amortir aquestes avingudes, i si les disminuïm, encara més, no? Llavors, el pla de gestió ja es centra, esmena aquestes actuacions, com el dimensionament de l'estació de bombament, etc., però se centra més en la gestió de... o la protecció de la fauna i la flora de l'espai. I sobretot també un altre vessant molt interessant, que és ordenar l'ús públic d'aquest espai, no? Que aquest espai sigui visitable, però d'una manera correcta i sense afectar a lo que és la natura.
En tot cas, ara recuperaré aquesta idea dels beneficis que té sobre la flora i la fauna, però també aprofito per comentar, segons el que m'explicaves, que s'ha de tenir en compte també el pantà del Foix. La riera del Foix, la desembocadura, és un riu sec. És a dir, costa molt veure la riera plena. De fet, si no recordo malament, els darrers mesos del 2018 sí que van ser mesos on la riera es va veure plena per l'episodi de pluges que es va viure, però en tot cas, com pot influir que la riera sigui un riu sec?
Bueno, Ivan, jo aquí es nota que ets de Cubelles, perquè a Cubelles, a l'imaginari col·lectiu, es diu la riera. Per què? Perquè fa tants anys que no baixa aigua d'aquest riu que la gent li diu una riera és... La diferència que té una riera d'un riu és que baixa aigua intermitentment, no? Però a Cubelles, com mai la majoria de gent que hi viu, que està viva, no ha vist baixar aigua, li diuen la riera, però no, és un riu sec. És igual que no és un desert, és una zona desertificada, que són dues coses, són dos conceptes. Doncs a Cubelles passa això. Clar, com algun cop hem parlat aquí, la presa del riu Foix es construeix al voltant dels anys 20 i per un error de disseny aquella presa queda colmatada de sediment i impedeix que aquestes comportes es puguin obrir. Llavors fa que per aquest riu no baixi aigua mai, no? Llavors, això també és un dels problemes que té la desembocadora avui en dia, que no baixi aigua. Si no, no tots els problemes són de Cubelles, sinó que també té problemes més de riu amunt, no? I també té problemes globals, com el canvi climàtic, etc. No? Però el pla de gestió es tracta, diguéssim, una mica en corregir en el que nosaltres podem actuar, o, per exemple, en aquest cas, l'Ajuntament, o el que l'espai pot millorar. Però hi ha altres vessants que no depenen tant de l'Ajuntament de Cubelles, i la presa del riu Foix és un d'ells. De totes maneres, perdona, des de l'any passat, l'ACA ha començat a implementar el cabal ecològic. Llavors, és probable, i de fet ara pràcticament des de la presa del Foix fins a l'autopista C32, a dia d'avui arriba l'aigua.
S'ha notat una millora, per tant.
Es nota la millora, i és possible que puguem veure baixar aigua molt aviat.
Una altra de les qüestions que es plantegen en aquest pla de gestió a la desembocadura del Foix té a veure amb la reducció de la presència humana a la desembocadura. Aquest és un problema que ha de tenir en compte també els ecologistes des del punt de vista mediambiental, però també l'Ajuntament aquí ha de fer una tasca important.
Sí, clar, com et deia al principi, és una zona que té una pressió humana important, no? Pensa que està enmig de dos passejos, no? És la zona que comunica la banda esquerra i dreta del Foix, I, per tant, clar, hem de buscar aquesta complicitat per part de la ciutadania, no? De buscar de que es facin seu a l'espai i alhora el respectin. Per tant, sí que en el pla de gestió parla d'aquest tancament perimetral a mig plaç, no? De sobretot això, de per què? Doncs per tant a nivell de la pressió humana, però també el tema dels felins que tenim, dels gats que actuen sobre les cries i els ous d'amfibis i dels ànecs que hi ha per allà, no? I amb això estem, no? És a dir, buscar aquest equilibri en un espai, diguem-ne, que és complicat perquè, per això, per aquesta dualitat d'aquesta pressió i aquesta hiperprotecció que té com a zona humida a Catalunya.
Per tant, el pla de gestió també implica el tancament de la desembocadura, de la zona de la desembocadura al Foix.
Jo, a mi m'agradaria matitzar, perquè nosaltres, evidentment, quan fem aquest pla de gestió, estem totalment som totalment conscients de que estem on estem, al mig d'una trama urbana, uneix dos passejos marítims, un passeig marítim que és el de Cubelles, una zona de pas important, molt important per Cubelles, i a més és una zona turística. Llavors, el que intentem és que conjugar aquesta protecció de la natura, com explicava en Josep, la protecció de la natura amb l'ús públic de l'espai. Llavors, no és que reduïm o limitem el pas en cap moment, perquè la gent podria continuar passant, tot el contrari, millorarem aquest pas. Però el que sí que veiem és que hi ha certes zones de l'espai on potser arriba un 1% de la gent que passa per l'espai i aquest 1% fa molt de mal, disturba molt els animals. Mm-hmm. Perquè els animals necessiten sentir-se tranquils, no? Llavors, una de les coses que fa el pla de gestió és no limitar el pas, sinó direccionar aquest pas. Diguéssim, acotar el pas de la gent. Perquè ens entenguem, la gent podrà continuar d'anar de passeig a passeig. Igual no, millor, perquè millorem aquest pas, però hi haurà certes zones de l'espai que molt poca gent inclús pensava que es podien accedir, que no es podran accedir. Com a mínim, de manera lliure. Sí que tenim previst, perquè a l'espai volem que sigui visitable, tenim previst zones que li diem d'accés limitat, que es poden accedir amb visites guiades, escoles que vagin a fer tallers, científics que vinguin a fer estudis. Aquestes zones sí que seran, diguéssim, amb accés limitat, no? I no seran d'accés públic, però serà visitable també, passa que d'una manera ordenada.
De fet, pels que algun cop hem passejat per la desembocadura del Foix, és inevitable passar per allà i donar un tros de pa als ànecs, donar un tros de pa a les aus que hi habiten. És això el que es vol controlar amb aquest pla de gestió? També imagino que el fet de donar un tros de pa a les aus que hi ha a la desembocadura, això també fa que molts animals, com deies tu, Josep Maria, sí, gats, vagin allà i es mengin les aus o les facin de desaparèixer.
Al seu moment, el tema de donar menjar a les aus aquestes, ja van fer una campanya, no?, per intentar sensibilitzar la gent de que aquests animals són salvatges i, per tant, no necessiten que els humans els alimentem, perquè llavors el que fem és que perdin la seva, el seu estat salvatge i els domestiquem. Per tant, hi tenen una sèrie de problemes sobreafegits del tipus de menjar. Ells tenen una sèrie de, diguem-ne, d'alimentació molt diferent a la que tenim nosaltres. Per tant, li fem un flac favor a aquest animal, perquè entraríem aquí també en temes de sobrealimentació d'aquests animals, de perdre aquest instint de buscar-se la vida. I bé, el tema de l'alimentació, doncs, ho tenim una mica controlat, no? Però, tal com deia l'Aaron, no? Hem de buscar aquest equilibri que faci possible això, de que la gent pugui avistar aus allà migratòries, aus de temporada, doncs preservar a l'espai des de la seva dimensió, doncs, d'espai natural.
Quin serà el full de ruta que seguireu tant vosaltres, Aaron, com l'Ajuntament? Imagino que s'ha de fer un seguiment, perquè estem parlant d'un pla de gestió que durarà 5 anys, si no m'equivoco.
Aquest dura 5 anys, és un quinquennal, s'ha fet així perquè els objectius són ambiciosos però assolibles, i era un primer període per poder després, a veure, redimensionar aquest pla de gestió, perquè el pla de gestió és continu. El pla de gestió deixarà d'existir quan no faci falta, no? Llavors, aquest pla de gestió, diguéssim, d'aquí a 5 anys podem revisar, i si en base al que hem pogut fer i al que queda per fer i possibles actuacions que surtin més urgents, doncs ordenar aquest espai de prioritats. Hi ha una llista de prioritats que és molt àmplia, però bàsicament, en concepte, seria ordenació de l'espai públic, protecció de la fauna, i en un tercer element, potenciar-lo turísticament, que té el seu potencial turístic. Avui en dia no, però com entén Josep Maria, si una persona és una zona d'alt valor ecològic, és una zona on es poden arribar a concentrar grans espècies i altres espècies i atrau un tipus de turisme que a més és de molta qualitat. Llavors, aquest accés limitat, no? Construir un observatori o algun tipus d'estructura per poder visitar l'espai a qui aprecia els seus valors, no?
Ara, doncs, Josep Maria, ens quedem sense temps, però ha estat un plaer que ens expliqueu el pla de gestió que es farà properament a la desembocadura del riu Foix. De totes maneres, el programa del FAR farem un seguiment d'aquest pla. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
A reveure.
Doncs ens agafem aquestes paraules que deixava l'Ivan, i és evident, ens agafarem tot això que explicàveu i farem un seguiment de tot el que passi en aquesta desembocadura. Nosaltres el que farem ara és aturar-nos 3 minuts i tot just després arribarem a port, com tots els dilluns, però avui ho farem, donat que hem parlat de pesca, sobretot en aquesta hora anterior, ho farem també mirant-nos al mar des del punt de vista mediambiental. No marxeu.
Segueix la llum del far.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
El temps passa, però hi ha moments incombustibles. Sintonitza la connexió eclèctica cada dijous a les 9 i divendres a les 10 del vespre a Ràdio L'Escala.
Dissabte 23 de febrer a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, Cobla Montgrins, Pere Rigau i els compositors torroellencs. Concert homenatge al centenari del naixement de Pere Rigau, fundador dels Montgrins, i a la llarga tradició musical de Torroella de Montgrí, on es podran escoltar obres de compositors locals, amb la direcció de Jordi Molina. Dissabte 23 de febrer a 2 vespre a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, oficina de turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Les calçotades amb més tradició a l'Empordà les trobaràs a El Mesón del Conde. El menú calçotada inclou els calçots amb la seva autèntica salsa salvitjada, graellada de carn o suquet de peix a escollir de segon, crema catalana de postres, vi, aigua, cafès i una copeta de cava per arrodonir l'àpat. I atenció, perquè si tota la taula demana el menú calçotada, els calçots són il·limitats.
Entra a la nostra pàgina web mesondelconde.com i aconsegueix un 30% de descompte. Ho tindreu tot inclòs per 27 euros. El Mesón del Conde, en ple nucli medieval de Sant Martí d'Empúries. 50 anys de tradició culinària al cor de l'Empordà. Segueix-nos a Facebook i Instagram.
Dos quarts de set.
arribem a port.
I anem fent camí cap a port i, de fet, som tots just entrant per la Bocana. És amb aquell pas previ a arribar a l'amarrador i tirar amarres, lligar-ho tot i a partir d'aquí començar a recollir. Però sempre ho fem amb la millor companyia i avui volem saludar els amics que ens ajudaran a arribar a port en aquest darrer tram de, programa. Si us sembla, començo saludant a la Judit Castell. Judit, molt bona tarda.
Bona tarda.
Avui qui t'acompanya, Judit?
Tenim aquí els estudis de Radio Delta, Gaspar Franc, que fa més de 25 anys que és pescador i ja el coneixem tots perquè ja ha participat bastants cops en la nostra secció d'Arribem a Port.
Què tal,
bona tarda, Gaspar.
Com estàs?
De moment aguantant, aguantant la metja que dèiem abans.
No t'has refredat, tu?
Bueno, sí, però l'he passat ja quasi no faig cas. Ja, ah, ja bueno. Quan me refredo ja veig algo molt normal i vull dir...
Ja està
passat, ja n'aguantant, sí.
Bueno, d'això es tracta. Ben trobat una altra vegada. Avui estarem amb companys de l'escala, Cristina Cantal.
Doncs sí, des de l'Empordà avui ens acompanya el doctor Xavier de Quintana. Ell és biòleg, professor del Departament de Ciències Ambientals de la UDG i també director de la Càtedra d'Ecosistemes Litorals Mediterranis. La seva recerca centra en l'ecologia de les comunitats aquàtiques en llacunes i aiguamolls mediterranis.
Doncs el saludem, professor Xavier Quintana. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda, com esteu?
Encantat de tenir-lo i, a més, precisament, amb un pescador del Delta de l'Ebre. Vull dir que em sembla que avui parlarem molt d'aiguamolls i parlarem molt de biologia i biodiversitat a la primera franja costanera. Deixi'm preguntar-li una cosa, està preocupat o no?
Per als aiguamolls?
Sí, i per la biologia i per la diversitat.
Per suposat, i el Delta de l'Ebre ja per preocupar-se, no? Veient com recula allà la costa, sí, i tant, i tant.
Però per què? Ens ho estem carregant nosaltres? Forma part de la dinàmica natural? Perquè depèn de qui parlis et diu, no, això forma part de la dinàmica natural. I depèn de qui et parlis et diu, no, això ens ho estem carregant a marxes forçades.
Home, nosaltres hi tenim a veure, eh? A veure, es diferencia... Bueno, es pot parlar de canvi climàtic i també es pot parlar de canvi global. El canvi climàtic seria tots aquells canvis que tenen a veure amb els canvis de temperatura, de precipitació, nivell del mar, etc. I el canvi global incorpora totes aquelles coses que nosaltres fem i que fan més complicats aquests canvis, eh? Per exemple, construir estructures sòlides, rígides, que limitin els espais litorals poden afectar molt més negativament a espais que potser podrien respondre a pujades a nivell del mar d'una manera més paulatina, més pausada i més tranquil·la.
És a dir, que construir un espigó de port pot ser pitjor que la pujada al nivell del mar.
Bueno, a veure, depèn d'on te'n diem, no vull pas dir això directament.
No, he simplificat massa.
Diguem-ho diferent. En zones, per exemple, costaneres, on hi ha una carretera o una via de tren molt a prop de la costa, doncs limiten el lloc per on un aiguamoll pot anar-se cap endintre, m'explico?
Sí.
En espais on això no hi és, doncs això els aiguamolls poden respirar una miqueta més. I per tant, així, en aquest sentit, sí.
Aquí sempre parlem del retrocés i de les aigües dolces i abans de les aigües salades. Sempre tirem cap a aquesta banda. És per deformació o és que realment és així?
El nivell del mar està pujant, això és una evidència, sí. I per tant, i òbviament també el retrocés de les aigües dolces, dit d'aquesta manera, clar, d'una banda plou menys, això per una banda, però també per altra banda estem gastant més d'aigua. I per tant són dos efectes, un natural i l'altre humà, que se sumen i que van en la mateixa direcció.
Ara li pregunto a Gaspar, però abans deixi'm preguntar-li una altra qüestió, ja que hi som posats i després ja anem a qüestions en comú. I és, l'altre dia llegia que, per exemple, a la zona de l'Ebre, no? Cada cop la llengua d'aigua salada puja més amunt en el riu Ebre. I deien, bueno, construirem un espigó, no? O posarem un seguit de barreres artificials que facilitin que dificultin que l'aigua salada pugi. Però havia algú que en sabia de biologia que deia, bé, el riu no entrarà potser tant l'aigua, però als arrossars els arribarà l'aigua per sota. Per tant, tant se val, perquè al final l'aigua salada, si no és directament pel riu, sí que ho farà filtrant-se a través de la terra. És així?
Bueno, a veure, cada lloc funciona com funciona i que cal primer conèixer bé el lloc abans de parlar-ne, Jo del Delta de l'Ebre en sé doncs, el que surt a la premsa, Però, per exemple, per traslladar-ho un exemple d'aquí. Espigons situats en zones de maresma nostres,
sí?
No feien la funció de retenir l'entrada de marina. El mar el que feia era canalitzar-se per llocs més estrets, per on no hi havia aquests espigons, i llavors tenia més virulència i arribava més amunt que no pas hagués entrat sense l'espigón. Espigó, m'explico? És a dir, a vegades ens sembla que l'espigó d'entrada ens para,
sí?
però no. O sigui, pot provocar perfectament que el mar agafi més virulència per allà on te pot entrar bé.
Gaspar, estàs menjant un caramelo, sí. Gaspar, que sí?
Com ho saps?
Perquè tens aquest horrorós paper de cel·lofana dels caramels que fa molt soroll per la ràdio. Em
sí, però és sense sucre, no contamina.
No, però el soroll sí. Escolta, no, endavant, digues. No vas a dir alguna cosa, Gaspar, digues.
No, res, simplement volia... Bona tarda, Javier.
Bona tarda.
Sí, volia comentar una mica el tema este que acabeu de parlar del riu, en l'aigua salada. I jo li veig un petit, potser no sigui cert, però ho veig així, us explicaré una mica això. Jo he fet, miro molt de món d'internet i miro coses, m'agrada molt el tema de la naturalesa, i vaig veure que els espigons i els pantanos, fora a l'estranger, no aquí a Espanya, precisament, però fora a l'estranger, els forats que deixen per sortir l'aigua estan a baix. O sigui, quan plou i s'omple el pantà i obrin les comportes, els sediments surten també. És el problema que tenim aquí al nostre, que no és així, perquè aquí l'aigua passa per dalt. Això què vol dir? Vol dir que es van acumulant els sediments al pantà i no surten mai, simplement surten dos gotes d'aigua per dalt i tot el que més són sediments. A què reporta? Però bueno, pot reportar a que l'aigua salada avanci més. Pot reportar a que els sediments sempre es queden a dalt, mai baixen aquí al delta, com abans baixaven. I vull dir per aquest tema, la naturalesa, si té que entrar l'aigua salada, entra l'aigua salada, i si l'aigua dolça la para on té que parar-la, té que ser algo natural, no algo artificial, perquè en aquest cas, del punt de vista meu, no hi aconseguiríem res. Això és el que volia fer una mica.
Xavier?
És així. Els embassaments que retenen l'aigua i que buiden per dalt no buiden sediments. I al no buidar sediments, precisament no arriben sediments a la costa. I al no arribar sediments a la costa, la platja no creix i el delta no creix. Per tant, és exactament així. En sistemes mediterranis, obrir per baix el, diguéssim, problema, que no hauria de ser tan problema, de que normalment els cabals a baix d'un embassament són de poca magnitud. I clar, llavors, tirar aigües que tinguin molts de sediments implica, pues, que les aigües avall de l'embassament són de menor qualitat. Però bueno, aquí caldria arribar a un cert equilibri en el qual, pues, d'alguna manera, arribessin tant aigua com sediments al delta, com bé diu el meu company Gaspar.
Per tant, és que acabo de descobrir una cosa que desconeixia. Els embassaments, les parets, estan mal construïdes? És a dir, no es van pensar adequadament? Desembassar per dalt té un impacte i desembassar per baix té un altre?
Sí, bueno, això és així. La part, diguéssim, de més qualitat que té l'embassament és la part superficial, la de l'aigua de dalt. A baix s'acumula, pues, tot el que entra a l'embassament té tendència a baixar. És a dir, va acumulant-se en el fons, la matèria orgànica, els sediments. I això també té un efecte negatiu per al mateix embassament, que l'embassament va enriquint-se, va eutrofitzant-se, que es diu, no? I també per a la mateixa salut de l'embassament aniria bé buidar-lo de tant en tant per baix. Crec que jo no sóc expert en embassaments, però bastants embassaments tenen la possibilitat de poder buidar per baix, o almenys l'haurien de tenir, però és una dada que tampoc tinc en ferm perquè no és la meva expertesa. Però sí, hauria de ser així, s'haurien de poder buidar per dalt i per baix per poder compensar tant en el mateix embassament com en aigües avall, el que es diu també cabal líquid d'aigua i el cabal sòlid de sediments i de partícules que baixen cap a baix.
Clar, si fos així, com deies, Gaspar, seria molt més senzill anar mantenint aquest flux d'aigua dolça i aigua salada, com a mínim a la zona del delta de l'Ebre, no?
Jo crec que sí, perquè, claro, los sabis sempre dient el mateix, contra la naturalesa no s'hi pot anar, i és veritat. Llavors, claro, si fem unes obres en aquest aspecte, si ho fem a nivell, com ho fan fora els americans i, bueno, tota aquesta gent, pues ja, més o menys queda com si el riu estigués igual, vol dir, els sediments van per baix i tot flueix a la mateixa d'això. Claro, què passa? Que al saltar l'aigua per dalt, els sediments se queden allà reparats i no, ni aigua salada, l'aigua salada puja més, no baixa. L'aigua que baixa pues, no porta sediments, és aigua clara, i això pues, provoca de que la regressió del delta, per exemple, que no és el seu total, no, però algo implica en la regressió del delta, perquè, claro, no deixa sediments, i això també és molt important. No. Ara, quan baixen riades aquí al delta nostre, l'únic que mos surt és una punta apenes de 100 metres, una punta de 100 metres d'ample, que hauria de fer no res. Allí es queda una rameta i se'n fica una altra, se'n fica una altra, se'n fica una altra, i només arreplega basura, vull dir, no. No, de sediments no se'n queden, perquè no en baixen. Jo crec que seria una de les solucions bastant eficaç per tot el tema este.
I això no només passa al delta de l'Ebre, és a dir, a totes les platges catalanes passa. El delta de l'Ebre podria ser més crític, evidentment, però passa a tot arreu, és a dir, la reducció de sediments que arriben a la platja fan que hi hagi uns retrocessos en totes les platges catalanes.
Bàsicament perquè hem construït, és a dir, perquè ho hem urbanitzat tot. Xavier?
Sí, a veure, Xavier, urbanitzar...
Un segon, Gaspar. No. Xavier, bàsicament perquè ho hem urbanitzat tot, pregunto.
Les parts urbanitzades no tenen, en la zona estrictament costanera, no permeten la possibilitat de que la línia de costa reguli i es vagi modificant, m'explico. És a dir, si el mar puja i la línia costanera va una mica enrere, doncs, bueno, pot ser que això pot tenir efectes bastant menys agressius que si el mar puja i el que hi ha és una urbanització. Això, doncs, és bastant clar, és el que comentava al principi, de dir, quan tu tens una infraestructura, una estructura viària, una urbanització, que et marca un límit, vol dir que el mar no... O sigui, els sistemes costaners no poden anar més enrere d'això. És una barrera absolutament rígida i sòlida i que no es pot superar.
Correcte. Gaspar, volies dir alguna cosa, perdona.
No, simplement era això que ha dit Xavier, era això. Si hi ha una urbanització que està construïda al Val del Mar, per exemple, que està molt, molt a prop d'això. La isla de Buda, que tenia el seu estany, un estany molt gran, en una separació de platja enorme, pues, bueno, la mar ja està entrant directament. Vull dir, el faro que es va construir en el seu temps, que se'n van construir dos, un de ferro que està a la mateixa línia que n'hi ha un construït dins el mar, que està recte, està esperant informació dels barcos, pues, allí n'hi ha tres de faros. Jo en la primera barca que vaig tindre vaig anar a traure les pedres perquè van destruir les pedres del primer faro. I este faro estava aproximadament pues, un quilòmetre apartat de la mar, al terra. I ara la mar està dins un quilòmetre. O sigui, la regressió és impressionant, però molt impressionant. I et parlo d'anys, que és impressionant la regressió. A causa de... Si comencem a parlar d'aquest tema, pues, bueno, començarem per un cap i no sabrem per on acabar, vull dir, això és així.
Però el que es perd amb una banda es guanya amb una altra. T'explico, us ho pregunto, i en Xavier també. Jo, per exemple, en el cas, ara parlo de la costa del Maresme, on tenim uns problemes immensos per això, precisament perquè vam posar s'ha posat la via de tren a tocar del mar, i en zones on la que puja, que hi ha una mica de mala mar, doncs el tren queda interromput. N'hi ha d'altres que la que fan un edifici als pocs espais que encara queden a primera línia de costa en entorn urbà i graten una mica, sota de terra troben l'antic mur de protecció que es protegia la població del mar. I us estic parlant de pues, uns 100 metres on trenquen les onades. És a dir, aquí s'ha guanyat pues, ben bons 100 metres al, 100 metres al mar. Aquesta és la dinàmica o no? Normalment el que es fa és retrocedir. Xavier.
Hi ha llocs que la platja guanya, òbviament. I això també depèn de la dinàmica marina i sovint la construcció d'espigons provoca canvis en aquesta dinàmica marina que fan que en llocs on s'hagi avançat molt en la platja i altres llocs s'hagi retrocedit. Això és cert, hi ha llocs en què avança. El que passa és que el balanç net és clarament negatiu. I per tant, això és el que ens ha de fer pensar. O sigui, la major part de les platges perden.
Correcte.
És un problema de balanç.
I en biodiversitat també? És a dir, amb espècies, amb peixos, amb això també es perd?
El que afecta més a la biodiversitat és l'estat de conservació dels sistemes costaners i la possible degradació causada per la influència humana, contaminació de les aigües, alteració d'espais, banalització d'espais. Hi ha moltes zones costaneres que estan bastant degradades. I això pues, fa que, a més, tampoc tenen per l'home un valor estètic i totes aquestes coses fan que tots aquests espais estiguin en males condicions. Malgrat que, si es restauressin, tindrien una molta importància en el que seria la protecció de la línia costanera i del que se'n diu l'adaptació al canvi climàtic. Tindria molta importància, però clar, això, aquí més que el que seria la dinàmica litoral, intervé més la influència humana.
Ja. L'altre dia, Gaspar, vaig parlar amb un senyor de Ciències del Mar, parlàvem una mica del tema de les inversions que es volen fer als diferents espigons de port, precisament per protegir-los pel canvi climàtic, i m'explicava que és que alguns ports s'ha detectat que les corrents han canviat i que, per tant, els espigons ja no són útils. És a dir, que el que hem anat fent han acabat canviant les corrents marines i que ports que abans quedaven protegits ara ja no ho quedaven tant.
Bueno, què t'he de dir ara? Sí, no, perquè hi ha moltes gestions aquí, ¿vale? Jo fer la solució que li veo pel tema de ports, pues lo port nostre que està dintre del riu, està aproximadament a un quilòmetre apartat de la mar o més, pues no ho notem això, les corrents del port i tot això. Ara, sí que notem en la mateixa desembocadura, ¿vale? Llavors, és clar, si les coses que s'han de fer, vaig del punt de vista meu, seria una obra molt, molt, molt gran, de molta pedra i construir històries. I, claro, això és, com diuen els científics o com voleu dir-li, l'ambient, el medi ambient és un impacte mediambiental que diuen ells. Llavors tampoc podem arribar a aquestes coses. Però el que sí que tenim clar, el que sí que tinc molt clar jo, que entre la regressió, que menja molt, 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 això sí que és cert, després, si voleu, parlem a causa de, i sempre arribem al mateix lloc, llavors sí que el delta nostre, a causa d'això, jo el veig molt, molt canviat. Molt canviat en tots els aspectes. Dins de les llagunes mos entra l'aigua salada. La desembocadura del riu cada vegada se'n va més cap a dins, però molt estreta i amb menys quantitat d'aigua a la desembocadura, perquè baixa una miqueta d'aigua, i, sin embargo, a la zona de Garbí i la zona de Llevant, diem-li a dreta i esquerra del riu, sí que menja, 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 menja i no para de menjar. Això és el dia a dia, vull dir. I a ports, pues, afecta, és normal que afecte, i canvia les corrents, els ports que hi ha dins la mar, que no és el nostre cas, és normal que canvien les corrents, sí, tant que sí, que canvien les corrents i algun se quedarà més sec, l'altre es quedarà més ple, depèn de com estigui situat.
Xavier, sobre...
Bueno, hi ha un tema de corrents. Un tema de corrents no hi entenc gaire, eh? És a dir, que no vull entrar en aquesta qüestió, i especialment en els sistemes marins, que seria el tema estrictament de corrents marines. Sí que podria afegir, però què passa quan fas barreres i escolleres a l'interior? Per exemple, era molt evident en zones que tenien escolleres construïdes, en zones que teòricament protegien de l'entrada marina, d'aigua marina, ja en l'interior dels aiguamolls. Quan hi anaves un dia de temporal de mar i veies com l'aigua de mar entrava per els llocs on no hi havia l'escollera i després inundava els terrenys de darrere de l'escollera de dins cap a mar. És a dir, que l'aigua anava en direcció contrària. En comptes d'entrar de mar cap a dintre, entrava de dintre cap a mar, però clar, després d'haver donat la volta i havent inundat camps de conreu que estaven més a l'interior. La retirada d'aquestes estructures ens ha demostrat que els temporals, quan arriben, no inunden més endintre. És a dir, que a vegades el que ens sembla que ha de ser una estructura de protecció, el que fa és agreujar la penetració marina en terrenys ja... No m'estic referint a la qüestió estrictament marina, sinó al que serien terrenys ja de terra ferma. I això és molt important. És a dir, sistemes costaners madurs i ben conservats tenen una capacitat de resistir o de suportar les pertorbacions, que pot ser, per exemple, un temporal de mar, de manera molt més ferma que moltes estructures que són dures. Una duna ben conservada en tota la seva vegetació, fa uns anys, aquí fa uns 10 anys, va haver-hi un temporal molt important, que aquí ja es coneix com el temporal de Sant Esteve, i fotos aèries de les zones costaneres després d'aquell temporal mostraven com zones on la platja no tenia, estava molt degradada i no tenia pràcticament vegetació, estaven completament enterrades de sorra, i en canvi zones on la platja estava molt, molt ben conservada gairebé no havien tingut efecte. I simplement era una platja amb vegetació, que no té cost. És a dir, simplement el cost de conservar-la i de mantenir-la.
Quim, el que em sobta és que interpreto que, per tant, el mar actua com una unitat intel·ligent. És a dir, ell té un objectiu, arribar allà, i si no ho pot fer per la via normal, es busca vies alternatives, però arribar allà.
Òbviament.
Que fort, és curiosíssim. Sí, és escolta'm, dels tres grans deltes que tenim a Catalunya, Delta de l'Ebre, Delta del Llobregat i Delta del Ter, una mica, els aiguamolls, diguéssim que el de l'Ebre és el que més pateix. Ho dic perquè el del Llobregat, jo, fora del parc natural, el donaria ja per no mort, però bueno, allò està com està, pobret, allà al mig pinçat. I els aiguamolls de l'Empordà, la zona del Ter, també està bastant ben cuidada.
Bueno, els aiguamolls de l'Empordà hi ha dos aiguamolls, els dels Ter,
sí,
i després hi ha la zona nord, que són els del Fluvià i la Muga.
No, jo parlo dels del Ter, parlava dels del Ter.
Sí, sí. Sí. El Ter, a veure, hi ha una escollera que no permet el desbordament de l'aigua del Ter fins al final. I allà, clar, allà estan en una badia, i per tant no penetren dintre de que seria la línia com passa en el cas del Delta de l'Ebre. Delta de l'Ebre és evident que pateix més, també la dimensió d'això és molt més gran, el riu és molt més gran, els sediments que s'abocaven eren molt més, els que s'han deixat de molt més, i per tant el retrocés també hi és. Però nosaltres a la platja de l'Estartit, per exemple, hem detectat reducció de la platja, i de l'ordre de metre per any aproximadament, serien més o menys els números que tenim. Clar, perquè el que et deia, en 50 anys 50 metres, doncs en una zona on es va construir una urbanització a 50 metres de platja vol dir que no hi ha platja, i en una zona on no hi ha cap urbanització, doncs simplement el terreny està a 50 metres més endintre i ningú es preocupa. Però sí, alguns retrocessos també hi són, Òbviament no té la dimensió que el Delta de l'Ebre, òbviament.
Que el Delta de l'Ebre, a més, és que pobra gent, ho tenen tot també, Gaspar? Ahí teniu el cranc blau, el cargol poma, la salinització, la mosca negra... És tan sensible a tot que qualsevol cosa ho altera, això.
Sí, sí, tu bé ho has dit, ho has dit tot. Sí, ho saps tot de memòria. És així. A causa de... Sempre pensem el mateix, no? És una espècie... Són espècies que aquí no existien, ¿vale? I l'Elta nostre, pues, era, no sé, era molt natural, anaves a pescar la canya, agafaves lubines, agafaves dorades dins del riu, ¿vale? I ara és impossible. O sigui, només agafes crancs i crancs. i crancs, i quan l'arròs, el caragol poma, i quan no sé què, els mosquits, i bueno, és molt difícil de mantindre un, com diria jo, un turisme fixe, perquè el turisme, vaja, canviem una mica el... o fiquem un remei, mos desapareixerà. I vull dir, és molt, molt lamentable el que estem sofrint aquí al Delta nostre, de veritat, t'ho dic.
Però també et diré una cosa, i ara sé que igual això que dic em rixen una mica, però ja no vull que desaparegui el turisme, per l'amor de Déu, no vull, però ja està bé que deixi de ser la indústria única i principal del país, és que al final ho acabem plegant tot, els interessos dels hotelers, restauradors, turistes, etc. Potser que comencem a intentar valdre'ns per nosaltres mateixos. No sé si m'equivoco molt, saps?
Vale. Jo te vaig a contestar en esta d'això.
Sí?
Mira, lo que és lo d'aquí, del poble de Deltebre,
sí?
molta gent, lo 60%, treballem fora del Delta.
Ja.
Per a viure, jo no, en este cas no és el meu, perquè jo tinc barca, vull dir, jo vinc de la naturalesa, del peix. Però en este cas, en tema paletes, en tema d'indústria, en tema de... Tots se'n van fora del Delta, és molt normal. Viure per nosaltres mateixos, ja, simplement pel tema de l'arròs, ho veig impossible.
Gaspar, ens seguim parlant d'aquí uns dies, et sembla? Cuida't la veu.
Molt bé.
Moltíssimes
molt
gràcies.
Bé.
Cuida't.
Vale, fins després.
Adéu. Xavier de Quintana, ha estat un plaer parlar amb vostè i tornem a fer-ho ben aviat. Moltíssimes gràcies, Xavier.
Moltes gràcies a vosaltres.
Hem après molt, de veritat. Fins a propera. A reveure.
Fins a propera.
Doncs, no, ho dic seriosament, avui, al llarg del programa, i en aquesta darrera mitja hora també, hem après molt, molt. Ara intentem madurar tots els aprenentatges i demà intentarem posar-los damunt de la taula novament. Gràcies, fins demà a les 4.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Un dia somí que era una abella i papallonejant per l'hort del cel anava d'una estrella a una altra estrella a volves d'or collint la dolça mel. Anava del clavell a la vidalba, de l'herba de la creu als romanins, il·luminats per la claror d'un alba que no hem vist ja mai nostres matins. Així em somreia una gentil punzella que esbadellant s'es convertia en flor. En flor del paradís semen ovella que feia cada altre misteri d'un amor robador a un altre amor. Com un pit se m'obria l'hemisferi deixant-me veure en lo diví tresor. Vola que vola de la rosa seguia jo el verger del nèctar regalat fent-lo capiri entre càntics i música i plaer. Thank you.
beixamel.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Bona tarda, són les 7.